Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 2:15 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 2:15 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Missió jove. Aquesta és la carta d'aquesta setmana. Aneu mar endins. Primer sintonitza amb el tema del que està passant a Roma, al sínode de bisbes, ho posa en el moll de l'os de la festa del Domun per subratllar el tema de la missió. I a partir d'aquí, doncs, ens entronca entre el que representa el sínode i la festa del Domun amb què troba el jove el dia que té l'encontre amb Crist. I una mica, doncs, ens empèl a aquesta gran missió. Llavors parla de com són els joves i especialment doncs, està parlant d'aquesta nova generació, la generació Z, la generació centenal, i com si parlem dels natius digitals, no? I fa aquesta prospecció per adonar-nos en compte d'aquest gran repte que tenim. Doncs aquesta nova generació és la que ara ens està interpel·lant i trucar a la porta. I ells també poden tindre aquest entusiasme de l'encontre amb Crist.
Déu vos guard. Durant el mes d'octubre s'està desenvolupant a Roma el sínode dels bisbes, que aquesta vegada està dedicat als joves, la fe i el discerniment vocacional, i que s'acabarà el dia 28. El Sant Pare vol que sigui una nova oportunitat perquè els joves arribin a ser deixebles missioners, perquè s'entusiasmin amb Crist i amb la missió evangelitzadora i se'ls encomani l'ardó missioner de Sant Francesc Xavier, Santa Teresa de l'Infant Jesús i el Beat Pau Magne. Ha plantejat el missatge per al dia del Domun com una reflexió amb els joves, com un diàleg amb ells. Els diu que la vida és una missió i que cada home i cada dona és una missió i aquesta és la raó per la que es troba vivint a la Terra. L'entusiasme és un sentiment intens d'exaltació produït per l'admiració d'algú que captiva i apassiona. L'entusiasme, la fascinació i la plenitud que l'encontre amb Crist produeix en l'ésser humà és una cosa gran, comparable amb la troballa del tresor amagat o de la perla preciosa dels que ens parla l'Evangeli. El jove que visqui aquesta experiència profunda de fe no hi ha dubte que s'entusiasmarà i serà capaç de donar testimoni davant els seus amics i coneguts d'allò que ha experimentat i també de comprometre's en projectes solidaris per transformar el món. Aquesta vivència els portarà també a ser audaços al servei de la veritat i del bé i a expressar-se amb valentia, amb llibertat d'esperit i sense por. La vida és una missió, i en el cas d'una vida jove, és una missió jove que es realitza en relació amb altres joves, en el propi ambient. D'uns anys ençà, sentim parlar dels millennials, la generació nascuda entre l'any 1980 i l'any 2000. Es caracteritzen, entre d'altres coses, per ser 100% digitals i amants de la tecnologia, perquè procuren preparar-se professionalment com més millor i busquen l'especialització, perquè són inconformistes i capaços d'assolir qualsevol cosa que es proposin, perquè el seu objectiu en la vida és conèixer i experimentar, més que no pas acumular riquesa. I, per últim, perquè no els agrada el compromís i prefereixen gaudir de la vida i experimentar en els seus millors anys de joventut, deixant per més endavant els compromisos. Però atenció, que ja ha arribat la generació següent, la que pren el relleu. Es tracta de l'anomenada generació Z o generació Centennial. Són els primers natius digitals, els que han viscut amb internet des d'edats primerenques, els que no saben què és el món sense tecnologies avançades. Han nascut i crescut amb un smartphone o una tablet enganxats al braç. Són autodidactes, creatius i sobreexposats a la informació. Prefereixen projectes d'aprenentatge vocacional més que no pas la clàssica educació formal. Més que tenir un treball fixe, el que desitgen és trobar una feina d'acord amb la seva personalitat i tenir oportunitats de creixement professional i arribar a metes. Aquestes són algunes característiques de la generació millennial i de la centennial. En treure el cap a aquest oceà de noves tecnologies, podríem caure en el desconcert i sentir-nos una mica perduts a l'hora de fer front pastoralment a aquests nous reptes, perquè s'estan modificant les relacions humanes i es produeix una nova configuració mental en aquests petits que als 3 anys ja estan enganxats als telèfons dels seus pares. No tinc cap dubte que els nostres amics millennials i centennials, tard o d'hora, experimentaran el mateix que Sant Agustí, quan deia: «Ens heu fet, Senyor, per vós, i el nostre cor està inquiet fins que descansi en vós». A nosaltres, sobretot als joves deixebles missioners, ens tocarà sortir al seu encontre, anunciar-los la bona nova, evangelitzar-los amb entusiasme i paciència, amb generositat i alegria, amb pedagogia i amor, treballant sense cansar-nos, sense caure mai en el desànim, inspirant-nos en l'apòstol Sant Pau, que en el segle I de la nostra era deia: «M'he fet tot amb tots per guanyar-ne, sigui com sigui, alguns».
Com remem els nostres testimonis?
A la nit dels dimarts, doncs, comença aquesta estona de diàleg, aquesta estona, doncs, de conversa. I avui la nostra conversa és amb el Pere Moliner, aquest bon amic, doncs, que amb una edat de la seva maduresa, doncs, resulta que s'ha llançat a un món que és el món de la música, i van passant coses. I van passant coses. Quines són aquestes coses que van passant a la vida d'en Pere Moliner?
Bé, doncs, les que van passant són les que et porta la vida. És a dir, algú que un dia et diu: «Escolta, Pere, i per què no fas un concert per Etiòpia? Per una ONG d'Etiòpia?». Encantat de fer-la, esclar. És el que vull. Moltes gràcies per proposar-m'ho. Perquè a mi m'agrada molt cantar. M'agrada molt composar, m'agrada molt cantar. I aleshores he conegut uns nois que ho fan molt bé, d'acompanyar-me, em refereixo, a nivell de diferents instruments: piano, violoncel, violí, contrabaix, percussió, guitarra. I bueno, amb tots aquests, doncs, quan puc, intento fer algun concert per ajudar a qui ho necessiti, a la causa que crec que pot ser interessant.
I aleshores, una cançó teva, com comença a néixer?
Neix de moltes maneres. Potser neix perquè veig algú, la millor, sentat al terra, amb una, diguéssim, en el carrer, i estic pensant en la vida d'aquell home. Potser neix perquè veig dos persones, un noi i una noia, que s'estan abraçant i que potser s'estan fent un petó, o que potser s'estan despedint. Neix perquè un dia vaig a Medjugorje, i a Medjugorje, doncs, sento que en el cor em diuen coses i parlo del que em diuen amb aquesta cançó. Un altre dia, doncs, perquè veig algú que puja dalt d'un tren, No sé, n'hi ha coses... Algun dia perquè analitzes la teva vida i et preguntes quin has estat, si has estat bé o no has estat bé, ara que ja un té uns anys i que sempre s'analitza. Hi ha de mil maneres diferents.
I quan, per exemple, veus que la nostra societat doncs està amb multiplicitat de ferides i que la nostra societat occidental, doncs, a diferents llocs, a casa nostra, al costat, vas veient que tot va pujant de graus de radicalitat. I llavors el cantautor, com apaivaga, com cura aquestes ferides d'aquesta societat que està tan elèctrica?
Sí, intentant plantar llavors d'amor. L'única manera és plantar ja ara, però ja, llavors d'amor. I aleshores això a partir de la música, de la poesia, de l'art, tot el que és bell, tot el que és bonic, tot el que ens porta cap a dalt, jo crec que és la manera d'intentar apaivagar una mica tot això, intentant posar missatges de pau.
Una pregunta potser una mica més íntima. Hi ha hagut algun moment en què algun esdeveniment hagi estat especialment feridor i hagi portat a que cerquessis la pau composant una cançó?
Sí, i tant, i tant. És una mica íntim aquest... És una que es diu La porta del cel i una altra que diu... que parla una mica de les campanes que toquen perquè durant tota la nit no he pogut dormir algunes de les nits per fets que ara aquí no venen al cas, però que sí que realment m'han ferit i aleshores, doncs... Bé, tot això ha estat una mica el que ha sigut també la llavor de fer aquesta cançó.
Hi ha hagut algun moment, per exemple, que una de les altres coses que passen, així com aquesta societat doncs s'està radicalitzant en els enfrontaments, hi ha una altra realitat que és el desencant. El desencant. Va caient la fascinació i la gent va augmentant la lamentació. Davant d'aquesta riuada de tristesa, davant d'aquesta riuada de desencant, han nascut algunes cançons, també?
I tant, sí, quasi tot. Hi ha moltes cançons d'amor que han nascut d'això, intentant veure totes aquelles coses que porten llum. Ahir mateix em vaig cantar una en el concert del Teatre Principal, que és l'única del concert que estava feta curiosament en castellà, perquè estava lluny d'aquí fent-la, i en aquell moment era la parla, i moltes vegades em surt més en català, lògicament, perquè és l'idioma matern, i per tant això et surt més fàcil, però què es diu Por eso tú? Que parlo una mica de la llum, que quan hi ha persones que porten llum. Ara jo n'he conegut una, també, que és l'Iñaki Alegria, aquest xicot metge pediatre, que precisament doncs, ens hem conegut i realment ha sigut maquíssim poder conèixer-lo i que porten llum. I aleshores, quan veus una persona que porta llum, tot s'il·lumina. I aleshores, sí, neix d'això, neix de dintre del desencant.
Vas publicar un llibre i en aquest llibre precisament hi havia doncs, unes fotos expressament buscades per acompanyar cada lletra i les lletres. Quina diferència hi ha entre tenir el llibre a les mans i escoltar el Pere que comunica aquella lletra?
Bueno, en el llibre, clar, en el llibre hi falta la música. Aleshores, la música és una expressió dels sentiments, també. I, clar, en el llibre és difícil d'expressar-ho amb la totalitat. Sí que hi ha cançons, o sí que hi ha lletres de cançons que ja et diuen molt. Moltes vegades quan les sents amb la música potser no t'agraden tant o sembla que no et comuniquin tant. Per altra banda, moltes lletres que no semblen tant, en canvi la música és molt expressiva. És molt difícil dir-ho i a cadascú li arriba de forma diferent. Potser és una mica això, no sé si era la pregunta.
Sí, sí. I algun cop, per exemple, ha estat més fàcil l'oració, ha estat més fàcil el perdó, ha estat més fàcil l'esperança... O fins i tot el Pere resa amb la guitarra?
Crec que sí. Crec que Déu està tot arreu i et sent de totes maneres. Sí, jo crec que és una forma de resar. És una forma d'estar amb Déu, amb tots els estels, amb tot l'univers creat, i tu posar-te allà al mig. I hi ha un moment que és l'única manera de que això et porti, et transporti.
Hi ha una cosa que sempre m'ha impressionat. Hi ha aquell fragment de Sant Pau que llegim tantes vegades, l'himne de l'amor, l'himne de la caritat, no? I aquell fragment de tot ho excusa, tot ho perdona, amb la teva manera de fer m'ha donat molt la sensació viure molts moments aquest do de que excuses molt, perdones molt, no tens en compte el mal.
Sí, la veritat, sí, em fareix el mal moltes vegades, no el mal, tampoc és mal, moltes vegades males interpretacions d'altres persones que potser tenim punts de vista diferents. Jo, pel tipus de feina anteriorment que feia, que era de disseny, he intentat ser molt perfeccionista, i aleshores moltes vegades, home, el teu jo sempre el tens, el teu ego no te'l pots treure, i costa treure't el teu ego de fora i deixar entrar el dels altres, perquè moltes vegades tots, almenys jo em penso molt centre de tot, i això no puc evitar-ho, perquè pel tipus de meva feina, per moltes raons, no? Però normalment sí, sempre. Jo crec que s'ha de perdonar sempre. Sempre. La pitjor cosa, tu no te'n pots anar a dormir sense haver-la perdonat.
I hi ha un fet bonic a casa teva, el teu fill. I llavors, hi ha hagut moments en què que tu has agafat la guitarra per parlar amb el teu fill?
No ho he pogut fer massa, perquè el meu fill, com que és molt sensible a l'audició, clar, el meu fill llavors es posa nerviós. Segurament que serà o perquè toco molt malament, o perquè, és clar, quan agafo la guitarra, esclar, es posa allà, perquè és molt sensible en els sorolls, precisament, una televisió alta, o qualsevol cosa d'aquestes. Aleshores, no ho faig mai, perquè no m'ho deixen fer, tampoc. Sí, és curiós, perquè li he fet algunes cançons, però al final és curiós, no les he posades mai, no les he plasmades mai en música. Jo penso que pel Jordi no puc fer una cançó tan maca com ell es mereix. No sóc capaç.
Això que dius és especialment important i bonic.
Penso que és així.
Jo un dia me'n recordo que em va passar una cosa. En moltes eucaristies, doncs, m'he atrevit a parlar dels pobres. Però quan les monges de Calcuta em van demanar celebrar la missa del diumenge al matí, en la que venien els sense sostre, al moment de fer l'homilia, no parlant dels pobres, sinó parlant als pobres, canviava radicalment, no?
Clar, clar.
Has pensat alguna vegada que un concert per demanar per ajudar una gent, i si demà aquell concert estigués ple de la gent, per exemple, que no té res, com cantaria el Pere davant?
Igual. Jo m'agrada cantar. Quan canto m'agrada expressar els meus sentiments. És una forma de ser transparent. És a dir, de dir el que sento sense que ningú vegi cap barrera. Entre el meu cor i el de les altres persones no vull que hi hagi res. I ahir, en el concert del Teatre Principal, no sé si val dir-ho, hi havia una noia que feia 13 anys, una nena, que es feia adolescent o que era adolescent, i que el seu pare em havia dit que ella escoltava els diumenges al dematí o per anar-se a dormir el disc Alba. I ahir li vaig dir, va sortir, i li vam tocar un cumpleaños feliç, etc., moltes felicitats, va sortir la nena i, esclar, es va quedar meravellada. Però és que li vaig dir, moltes gràcies per escoltar la meva música. Tots els cors que vulgueu escoltar la meva música està feta amb el cor per entrar al cor de les persones. Aleshores, és que és un regal. Això és un regal meravellós.
La persona més íntima a la teva vida és la teva esposa.
Sí, per descomptat.
Com viu la teva esposa de tot aquest...
La meva esposa és una de les persones... Bueno, és la persona més generosa del món que he conegut mai. És una persona d'una generositat increïble. És a dir, moltes vegades jo veig que s'esborra ella per posar-me a mi. I clar, moltes vegades em dona com pas preferència, diguéssim, em dona suport amb tot. Bueno, és un ser extraordinari. Bueno, no sé què vol que us digui.
Li has fet alguna cançó amb ella?
Sí. Una que es diu Teresa, que no volia, que no li agradava que li fes, que la vaig cantar en un concert i està al final del meu disc, precisament, una cançó que es diu Teresa, que parla una mica de sentiments envers ella. Però penso una cosa, mossèn Toni, que a darrere de moltes cançons hi és ella. Ahir mateix em vaig cantar una, aquesta de la llum, una que es deia Por eso tú, que primer no la localitzava, no sabia on era el teatre. És clar, un teatre amb tanta, no sé, amb tanta gent, 600 persones o més, no sé els que hi havia. Doncs, clar, no la localitzava. I vaig estar davant allà, amb un raconet. I, esclar, no vaig poder més que durant mitja cançó cantar-li perquè on estava cansant que mirada tintada de sol, no sé, estrofa de qualsevol cançó, li cantava amb ella, perquè em donava compte que aquesta cançó l'havia fet per ella. I no era tan conscient quan l'havia feta. Vaig ser conscient quan la vaig cantar i quan vaig saber el que deia. Ella estava allà i que sense ella no podria fer res i tal. Jo crec que és una de les cançons que li he escrit sense donar-me compte.
Després hi ha dues coses que m'agradaria molt preguntar-te. Un cop em va impactar molt una cantant i que vaig veure, i precisament no és una cantant de la militància de la fe, però em va impactar molt com necessitava ser conscient de la presència de Maria per cantar. Quin paper té la Verge en el teu món musical?
Mira, ahir anava amb una pulsareta que no porto, habitualment si no són els concerts, amb 10 pedretes. Que me la va portar una bona... Jo, mira, que he anat 5 vegades a Medjugorje, però vaig posar una que portava la nostra amiga comú, Eugènia Riba. I sempre me la poso. I necessito posar-me a veure-la, llavors penso en la Verge. Llavors la penso i li dic, mira, gràcies perquè tu vas ser la que a Medjugorje fa 5 anys em vas dir, Pere, canta, i jo he fet el que tu m'has dit. Llavors vaig arribar aquí, un 28 de gener, hi va una persona a Sant Pere que em va dir, per què no vens el 28? Jo vaig pensar, això és una innocentada. Però sí, mossèn Toni, sabem de qui parlo, oi?
Sí. Ai, senyor. I després hi ha una cosa que sempre té... Hi ha un moment impactant en la vida de la persona que comunica des de l'art, des de la música, el cantautor, que ho fa d'una manera més personalitzada. El moment del concert és un moment que té una emoció especial i després arriba aquell moment, els assajos són una cosa, però ve aquell moment de recollir i aquell moment en què el teatre doncs està buit. El moment en què passes de la presència mutuosa de 700 persones a la soledat de recollir.
Curiós, això que em preguntes. És curiós, és veritat. Ho he pensat moltes vegades. Ho he sentit a dir amb algun cantant, per tant, el que jo diria no voldria. Que diuen que tenen una certa soledat els cantants, que potser estan de gira i s'estan després a l'habitació de l'hotel. Jo, com que no sóc ningú, bueno, comparat amb tots aquests que parlem, aleshores a mi no m'afecta tant. Sí que és cert que et dona la impressió que t'has buidat i no és que sentis un buidor, és perquè no pots donar més. És a dir, ara jo m'he buidat, però no puc donar més. A qui esperarà? Quan durarà aquest espai de silenci fins al vinent concert i fins a l'altre? Aleshores, doncs, clar, perquè jo tampoc no hi ha tanta gent que em digui vine a cantar, per sort, perquè a les orelles de molta gent estaria molt mala, amb moltes malifetes, però això és el que et dona. Però dius, bueno, ja està, això ja està fet, és el que havia de fer. Ara potser no ho faré més, ja, eh? Però tornes a caure.
No, mai. Perquè hi ha una cosa que em va dir una vegada un bon amic que li agrada molt escoltar la música, i estàvem un dia escoltant un concert i va dir, diu, veus, hi haurà la soledat d'ells, però un cop acaba el concert també hi ha la soledat de l'espectador, que se li ha acabat aquell moment. I llavors em va sorprendre, em va dir, aquesta soledat és molt bona.
Sí.
Diu, per què vol dir que estem fets per una cosa més gran? I en la vida anem tastant doncs aquest desig d'això que és més gran, que és la salvació, sí, que és l'eternitat. Sí. I vaig pensar, doncs potser sí, no?
Sí, jo, és veritat. Jo quan acabo de... Bueno, jo vaig a tots els concerts que puc, estic a Calella Palafrugell, I, esclar, la butxaca, em toca molt la butxaca, però les últimes files no són tan cares. Acaba un concert i normalment disfruto molt el concert, sobretot si el cantant s'ha buidat. I aleshores, quan em vaig camí a casa o quan tal, jo, a mi també em costa dormir. De la mateixa forma que em costa dormir quan he acabat un concert que he fet jo, també quan he escoltat algú em costa, perquè m'he quedat una mica trasbalsat, no? Llavors han passat coses allà, de comunicació, i això és maco. Vull dir, bueno, és el que és. És una soledat, sí, volgut, una soledat alegre, una soledat dolça.
Ens quedem amb aquesta interpel·lació i hem gaudit molt d'aquest vespre, aquesta nit, poder estar amb tu, i felicitats per tant i tan bo.
Moltes gràcies.
Mar de Galilea.
El ressò de la setmana.
Imagineu-vos un lloc especialment bonic, una habitació que té com a façana principal d'aquesta habitació un retaule del Borrassà. I que en aquell moment, doncs, amb una il·luminació bastant intimista i amb un públic molt variat, doncs sents el cant líric. I el cant líric cantat no solament amb unció, sinó amb veritable estima. I llavors veus la importància d'estar commogut per coses grans. I sents. I a l'hora de sentir aquella música, jo diria que passa un fet més important que el sentimentalisme. Jo crec que el sentimentalisme té un recorregut molt curtet, molt petitó. Són pessics emocionals que no porten massa enlloc. O porten a coses una mica, no sé, com desemparades de realisme. Però no. Quan la cosa és molt excelsa, quan la cosa és cantada amb molta veritat, quan la cosa és una comunicació molt sentida, doncs estàs tocant com si en aquell moment la transcendència es fes paraula, es fes bellesa, es fes cant. I passa que el teu cor reacciona. I de quina manera reacciona? No és com una espècie d'exaltació anímica. És com una espècie d'unció. T'entra una emoció com que et porta fonamentalment a l'acció de gràcies, a dir, Déu meu, Déu meu. Precisament, el poc d'escoltar la narració dels que presentaven un llibre i el poc d'escoltar, doncs, aquesta música. I recordant el que he parlat amb el Pere, que m'ha fet sentir, doncs, el que va ser el concert en el qual no hi vaig poder anar precisament perquè estava en aquest altre lloc, doncs t'emportes una cosa que és molt forta. I ell em deia, la meva mare a la postguerra, viuda, i va fer l'indecible per tirar-nos endavant. I jo sempre lluitant per arribar amb molta dificultat a tenir el que tinc. I ara, molt gran, puc dir gràcies, gràcies, gràcies. He sigut un home amb molta sort. I vaig dir, és preciós que això t'ho digui un home de 87 anys. I llavors vas pensar, veus, hi ha uns moments que no estan preparats, però que són immensament grans, que et porten a la presència del misteri. I pots dir aquella frase, avui s'ha fet carn allò que tantes vegades voldria expressar però no sé expressar. El programa d'avui, doncs, ha volgut ser precisament això. La conversa amb el Pere, la carta del nostre bisbe, aquest momentet que us faig de reflexió per dir, en la unció, Déu té moltes maneres de parlar-nos i de tocar el nostre cor. El nostre cor està fet per coses grans.
Adéu-siau, que tornarem a remar.